Porta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Canal 20 Ràdio, els dissabtes i diumenges a les 4 de la tarda.
Tots els dilluns a les 10 de la nit, Canal 20 Ràdio us presenta Via Verda, programa dedicat a la natura i a l'esport, la competició vinculada a la naturalesa. Els dilluns a les 10 de la nit, des de Ràdio Arenys, Via Verda.
Via Verda amb Josep Maria Cano.
012. La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
T'agrada la música? T'agrada estar informat? T'agrada el misteri? Temps ombrívol. Els dilluns, d'11 a 12 de la nit, Temps ombrívol, només a Canal 20.
Temps ombrívol, programa produït i presentat per Dani Castillo. Tots els dilluns, de 11 a 12 de la nit i amb reposició el cap de setmana, dissabte i diumenge, de 6 a 7 de la tarda. Temps ombrívol, a Canal 20 Ràdio.
Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local. Des d'Olèrdola, la ràdio del Penedès,
Canal 20, 107.0 FM. Són les 9 i 7 minuts. Molt bon dia, comencem el Penedès en xarxa d'aquest dijous 17 d'octubre de 2019. Encetem 3 hores de ràdio, 3 hores d'alt i baix Penedès, 3 hores d'actualitat que compartirem i farem plegats des de Domenys Ràdio, Vallvei Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Ràdio Vilafranca. Tres hores que començaran d'aquí uns minuts, així que acabem el sumari amb un seguiment d'aquesta marxa de la llibertat al seu pas pel Penedès. Una marxa, una columna d'aquestes 5 columnes que sortia ahir al matí de Tarragona, que passava pel Vendrell i pel Baix Penedès al migdia i a la tarda i que al vespre arribava a Vilafranca. Tindrem una connexió en directe amb la Laia Paretes de Ràdio Vilafranca, que està caminant ja amb aquesta columna, i també contactarem amb la Lourdes Meronyo a Domenys Ràdio i el David Canto a Vellvei Ràdio perquè ens expliquin com va anar l'arribada de la marxa ahir al Baix Penedès i conèixer alguns testimonis d'aquests milers de persones que s'han sumat a la columna tarragonina que travessa el Penedès i que es dirigeixen cap a Barcelona. Això passarà d'aquí uns minuts, pendents d'aquesta actualitat, d'aquesta marxa que ha començat a caminar fa poca estona, i a dos quarts tocats de 10, Economia i Empresa, amb la Federació Empresarial del Gran Penedès. Avui parlem d'enoturisme i tindrem tres protagonistes de casa nostra: Eric Anguita, d'Art Cava, Rafael Soler, d'Augustus Fòrum, i Maria Baró, de Caves Vilarnau. A les 10 i pocs minuts parlarem de la Lliga Europea d'Hoquei Patins, perquè arrenca aquest cap de setmana i hi ha representació penedesenca i juga el Noia. En parlarem amb el seu entrenador, Pere Bàries, i amb un dels seus jugadors, el Sergi Aragonès. A dos quarts tocats d'11 arriba la secció Pantalles i avui el David Canto ens parla del cicle Gaudí i entrevista la directora de La Vida Sense, la Sara Amat. Són dies complicats, amb molta excitació, tristos també. A les 11 hi posem una mica de remei. La doctora Ai Campeto obre consulta i ens recepta joc i riure pels adults, que va molt i molt bé. I acabarem el matí, acabarem aquest dijous amb l'agenda cultural. Un cop d'ull a totes les activitats i propostes lúdiques, festives i culturals d'aquest cap de setmana. També recollirem aquelles que han caigut, aquelles que s'han anul·lat. Una roda que fem emissora a emissora i així us expliquem tot el que es cou a l'Alt i al Baix Penedès. I molt pendents de l'actualitat, com cada dia al llarg d'aquesta setmana, amb dos fronts oberts al llarg de cadascuna de les 3 hores que compartim. A les hores en punt, els bulletins, l'actualitat més generalista, i als dos quarts, de 10, d'11 i de 12, les notícies de casa nostra, de l'Alt i del Baix Penedès. Avui seguint aquesta marxa de la llibertat que encara travessa el Penedès. Així anirà aquest matí de dijous i tot allò que passi ho anirem recollint. Gràcies per acompanyar-nos. Comencem.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Una de les columnes de la Marxa per la Llibertat ha arribat aquesta passada nit a Vilafranca, provinent de Tarragona i del Baix Penedès. I després de fer nit a la capital de l'Alt Penedès, aquest matí ha proseguit la marxa en direcció a Sant Sadurní. Seguint la marxa, hi ha la nostra companya Laia Paretes, de Ràdio Vilafranca. Laia, bon dia, i explica'ns on sou i quin ambient es respira.
Hola, molt bon dia, Sílvia. Doncs ara mateix, ambient completament festiu. Hem deixat enrere ja Vilafranca, estem al que seria l'altura de la Granada del Penedès per aquesta autopista AP7. Parlem de milers de persones, les que s'han congregat en aquesta marxa, que recordem que està previst que al migdia arribi cap a Sant Sadurní d'Anoia i que després faci nit a Martorell per demà llevar-se d'aquesta ciutat del Baix Llobregat i encarar l'últim tram cap a la ciutat de Barcelona. Estic al costat de la capçalera i també hi ha moltes persones aquí, doncs, que estan seguint la marxa també amb ràdios per estar al tanto del que va passant. I, per exemple, aquí al meu costat tinc una senyora que està just a primera fila. Hola, molt bon dia, què tal, com es diu?
Jo em dic Maria Cinta.
Maria Cinta, d'on ve vostè?
Jo vinc de les Borges del Camp.
Déu-n'hi-do, i com ha anat aquesta experiència? No sé si es va sumar ahir ja directament a Tarragona, està fent tot el recorregut.
Sí, estic fent tot el recorregut. Sí, em vaig posar a caminar a Torredembarra.
Déu-n'hi-do.
I aquí a Vilafranca.
I té previst arribar fins a Barcelona?
Anar a dormir a casa per descansar una miqueta millor i avui a les 8 ja tornava a ser aquí.
Com és que ha decidit sortir a...
Per què hem de sortir? Perquè treballem el nostre i hem de fer tot el possible per treballar el que és nostre i ho hem de defensar.
Una de les coses que s'ha destacat és que totes les marxes són marxes molt pacífiques, no? Com ho esteu vivint des de dins?
Ahir va ser brutal, brutal. Tots, mira, ara allà ja es veuen els als balcons de, la, de, les, de les autopistes, tot ple de gent, donant ànims, i l'arribada aquí a d'això és... L'arribada aquí va ser brutal, brutal, tothom ajudant-te si necessitaves que traslladessin a un lloc o altre per agafar el bus o agafar el tren, una cosa fantàstica, fantàstica. I pacíficament, alegre i perfecte tot.
Per tant, l'experiència més que positiva, tot i la situació que està sent dura, no?
S'està sent dura, sí, però l'experiència és total, i vull dir... a més, si t'agrada caminar, doncs mira, camines.
Doncs moltíssimes gràcies, et deixem que acabis de gaudir d'aquest recorregut.
Gràcies, a vosaltres.
Doncs hi ha molta gent aquí, moltes persones, ara mateix ens queden, segons els indicadors de l'autopista, 8 quilòmetres per arribar a Sant Sadurní, que recordem que serà la primera parada important d'aquest recorregut, d'aquest tram d'avui. Anem a parlar amb més gent. A veure si algú d'aquesta gent vol parlar amb nosaltres. Hola, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Com es diu vostè?
Pau.
Pau, d'on ve?
De la Granada.
De la Granada? Del Penedès?
Del Penedès.
Per tant, i ha fet, ha caminat, ahir va anar enrere i va arribar fins a Vilafranca, o avui és el primer dia que, diguem-ne, que es calça les botes per caminar?
Avui és el primer dia.
I com és? Com s'ha decidit?
Doncs jo ja hi era anat ahir, però per portar l'empresa endavant que tinc, no vaig poder, però avui he decidit doncs, trencar i sortir a caminar.
Com m'heu viscut aquesta setmana des de casa vostra, aquesta sentència del Tribunal Suprem, aquesta condemna d'entre 9 i 13 anys de presó?
Doncs força intensa, perquè és molt injusta i més que res un precedent que no es pot permetre que tinguin davant mai.
Uh-huh. A partir d'aquí, objectiu Barcelona o faràs aquest tram penedesenc?
Intentaria que l'objectiu sigui Barcelona. Sí, sí, avui fins a Martorell i demà arrencaré de Martorell fins a Barcelona.
Et quedes a dormir, per tant, a Martorell o tornaràs a casa?
Torno a casa per dormir.
Per descansar bé, no?
Sí.
Doncs, de fet, Sílvia, aquesta és una de les opcions que escull molta gent. Sí que fan el tram que correspon i després, a través de busos, a través de cotxes particulars, el que fan és desplaçar-se al seu domicili de nou i tornar a engegar l'endemà al punt on correspongui. Una dels moments emotius, precisament, d'aquestes marxes és quan es passa, com ens comentava la primera senyora amb la que parlàvem, quan es passa per sota ponts, perquè sí que és cert que hi ha molta gent en aquests ponts de l'autopista que ve a rebre, ve a animar amb estelades, amb banderes, amb crits, no?, d'independència i de llibertat presos polítics, ve a animar doncs, totes aquestes persones que estan travessant ara mateix al país per aquesta AP7. I bé, nosaltres ho deixem aquí, ambient completament festiu, tranquil, pacífic i sobretot amb gent doncs, molt esperançada a que la situació política, si més no, millori.
Laia, suposo que és complicat saber quanta gent està caminant ara mateix, no? Ahir deien que arribaven unes 4.000 persones a Vilafranca al vespre, no sé si l'organització intenta fer números o ja ho deixa estar.
És complicat, perquè sí que és cert que, clar, hi ha molta gent que es va afegint també a mig camí, perquè sí que hi ha alguns ponts, alguns pobles, que tu pots baixar, diguem-ne, i afegir-te a l'autopista. Ahir van dir que, per exemple, que havien començat doncs, unes 1.500, 2.000 persones, i com deies, a Vilafranca en van arribar 4.000, diríem fins i tot 5.000, no?, per part de l'organització. Avui jo crec que ens movem en unes xifres similars, eh? Jo crec que al sortir de Vilafranca érem unes 2.000, 3.000 persones, jo crec que ara ja podem dir que arribem a les 4.000, tot i que el que sí que és cert és que nosaltres anem caminant, diguem-ne, al mateix nivell que la gent, el que passa que des d'aquí, a aquest punt on em trobo, des d'aquesta capçalera, no es veu al final, es veuen banderes i això no s'acaba. En tot cas, molta gent que participa d'aquesta marxa.
Porteu un bon ritme, ho dic pensant en aquella gent que es plantegi afegir-se, que tingui dubtes sobre si podrà seguir la marxa o no. El ritme és altet, oi?
El ritme és bastant altet, és a dir, és allò que deia aquella cançó de sin pausa però sin prisa,
sí.
És una mica que van avançant, és a dir, si tu t'atures un moment a acordar-te la sabata, pateixes, perquè van a un ritme, no van molt corrent, però sí que és cert que van a un caminar doncs, de no parar tota l'estona. També és cert que ja venen molts amb el ritme d'ahir, que ahir és el que havien dit que era una de les etapes més dures, sobretot perquè era on es feien doncs, la major part de quilòmetres, des de Tarragona fins a Vilafranca del Penedès, déu-n'hi-do, i avui fins a Martorell són menys quilòmetres, però en certa manera els veig bastant amb el mateix ritme que ahir, amb bastant de salero.
En tot cas, hi ha cotxes o busos escombra, no?, per aquells que es llaguin,
sí,
o no puguin seguir.
Exacte, sempre des de l'organització ja ens van comentar que havien posat a disposició dels assistents, doncs, cotxes escombra, també fins i tot una ambulància, i també el que va tancant, diguem-ne, aquesta marxa d'aquí a Vilafranca són els diferents vehicles de l'ADF, d'aquí del territori de Carrerada i també, doncs, les del voltant, i que s'han decidit sumar d'aquesta manera també, doncs, a aquestes marxes, i per tant en aquest tram d'aquí de Vilafranca, doncs, se sumen aquests vehicles dels ADFs. Ahir precisament a la capital de l'Alt Penedès, a Vilafranca, va fer part de la caminada, que avui ens han confirmat que també i ho està fent, és el pare del Raül Romeva, que s'ha afegit a aquesta caminada i que també està caminant, doncs, direcció Sant Sadurní, direcció Martorell, i té la intenció també d'arribar fins a Barcelona. I avui ens havien dit, no sabem si s'hi ha afegit encara, no l'hem vist, el germà de Carme Forcadell. Per tant, familiars també dels presos polítics se sumen també a aquestes caminades i a aquestes marxes que s'estan organitzant arreu del territori.
Sentim de fons gralles, càntics, hi ha molt bon ambient, no?
Molt bon ambient, molt bon ambient. Hi ha estones, al principi al matí ha costat una miqueta, també és cert que ja hi havia gent a les 7 del matí, moltes cares una mica de dormits, també alguns ja porten uns quants quilòmetres a les cames. L'ambient és completament festiu, de fet hi ha un senyor que és de l'ANC de Móra d'Ebre, que ve, diguem-ne, caminant ja des de l'inici de la marxa, que porta, doncs, una gralla de color groc i que va animant el públic, va cantant, doncs, tot tipus de cançons, també fins i tot la presó del rei de França, aquella mítica cançó de l'Elèctrica d'Arma, i en certa manera això ho va animant, està just al davant i va animant una miqueta amb gralles, doncs, l'ambient, però en general és això, ambient festiu, la gent, tot i la situació política, doncs, està contenta, esperançada i amb ganes d'arribar demà a la capital catalana.
Gràcies, Laia Paretes, per acostar-nos a aquesta marxa per la llibertat fins a casa, fins als oients, i que caminis bé i que tinguis una bona marxa, una bona jornada.
Que vagi molt bé, molt bon dia.
Seguim recollint impressions i testimonis d'aquest pas de la marxa per la llibertat pel Penedès. Aquesta connexió era en directe, això està passant ara, i el que volem saber és com va anar l'arribada de la marxa ahir al migdia al Vendrell. Anem a Domenys Ràdio. Lourdes Meronyo, bon dia.
Molt bé, van venir aproximadament unes 5.000 persones, i s'ha de dir que, tot i que va arribar, bueno, va sortir a primera hora del matí, va arribar al Vendrell cap a la 1 del migdia. Els manifestants van arribar per la 340 provenents de Torredembarra i es van trobar a la rotonda de Comarruga amb els ciutadans del Vendrell i del Baix Penedès que els esperaven per sumar-se a la marxa. La concentració s'havia fet a l'entrada de l'urbanització Torre Blanca, on hi havien arribat també els diferents autobusos llençadera. Quan la marxa va arribar a la rotonda, la comitiva es va aturar durant prop de mitja hora amb l'objectiu d'agrupar-se, i els Mossos d'Esquadra van avisar que no obririen pas cap a l'AP7 fins que tothom estigués a punt, i ja que la marxa estava molt desagradà al llarg de la 340. Finalment, a les dues es va obrir el pas i els participants a la marxa van poder entrar a l'AP7 a través del peatge de Comarruga, que ja tenien les barreres aixecades. La marxa ha comptat amb la presència de molts ciutadans dels diferents pobles del Baix Penedès i també d'alguns polítics, com en Lluís Navarrete, que l'altre dia entrava en directe, l'Eva Mata, el Guillem Fuertes, el Josep Maria Llasat o el Josep Mercader, entre d'altres. I, si em permeteu, ens han fet una crònica des del Vendrell en aquesta marxa a l'arribada de Vilafranca, i ara que ja han sortit cap a Sant Sadurní d'Anoia, és el Marc Casellas, el president de Primàries Calafell.
Les 7 del matí, portem una hora ja en peu, ja hem esmorzat i estan a punt de vindre els autocars. Avui fem la ruta fins a Sant Sadurní, que a Sant Sadurní dinarem. Llavors, de Sant Sadurní cap a Martorell, i farem nit a Martorell. Avui ens toquen uns 40 quilòmetres. Vale?
La rebuda aquí a Vilafranca ahir a la nit va ser espectacular. Hi havia potser 500-600 persones aplaudint-nos, fent-nos el passillo, La veritat és que una cosa exagerada. Molt bé, molt bona organització i ara ja cap a Sant Sadurní.
Volia dir que ens feia la crònica des de Vilafranca, tot i que es va sumar al Vendrell i ja porta doncs, tota aquesta segona fase que sortia del Vendrell a Vilafranca i ja va en camí cap a Sant Sadurní. De moment és el que tenim des d'aquí, des de Domènec Ràdio.
Gràcies, Lourdes, i complementem aquests testimonis i aquest pas de la marxa de la llibertat pel Penedès anant a Bellvei Ràdio i recollint més testimonis. David Canto, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs com explicava la Lourdes ahir, molts baixpenedesencs es van afegir a com arrugar aquesta marxa i nosaltres vam poder parlar cap a 6:45, quan res, faltaven 4 quilòmetres per arribar a Vilafranca del Penedès, amb una bellveienca, l'Anna Sastre, que ens va fer una mica de crònica de com va anar tot plegat i com deia la Lourdes, es van trobar tots en aquesta, van estar esperant aquesta columna que venia de Tarragona a la rotonda de com arrugar a punt per enfilar cap a Vilafranca.
Ha vingut molta gent, sobretot de Vendrell, i també a diferents trams ara fins a arribar aquí al avituallament per berenar a Banyeres. Ens han anat afegint això, de Banyeres, Llorenç, de Santa Oliva també han vingut gent, bueno, tota la comarca.
Parlàveu d'unes 5.000 persones, es deia també des de l'ANC de Bellvei que hi havia aquesta xifra, en alguns moments doncs, havien sigut menys, altres més, la gent s'anava afegint, anava marxant, però des de dins l'Anna ens deia que era molt difícil de comptar-les.
Sobretot, bueno, això, com a Ruga, hem entrat moltíssima gent, ens han dit de diferents xarxes que érem un dels trams que hi havia més gent de Tarragona, i ara aquest últim tram, ja et dic que a les 5 de la tarda, 6:45, s'ha afegit moltíssima gent també i ara és que no et sabria dir el nombre de persones, però milers de persones.
La Laia destacava el bon ambient de la marxa, l'Anna Sastre també deia que hi havia molt bon ambient ahir en aquesta marxa.
Doncs molt festiu, la veritat, un ambient molt festiu, reivindicatiu, crits d'independència, llibertat dels polítics i molt tranquil, la veritat. Portem també a davant una patrulla de Mossos i a darrere en portem una altra. I la veritat és que no hi ha hagut cap aldarull ni res. Hem vist policies nacionals baixant cap a, per l'altra banda de la P7, però aquí no hi ha hagut cap problema.
I a banda d'això, de trobar-se amb la gent dels ponts que els animava, una de les anècdotes o de les experiències curioses que explicava l'Anna era circular a peu per la P7 i passar el peatge, per exemple, de la P7 al Vendrell, comptant que normalment aquest recorregut es fa en cotxe. I per acabar, doncs, li van preguntar el perquè de participar en aquestes marxes i ella i la gent del seu entorn doncs, deien que calia sortir i calia expressar el seu rebuig a aquesta sentència que creuen que és injusta.
Gràcies, David. I encara un parell de testimonis més que ha recollit la nostra companya, l'Ariadna Caballero, de Canal 20, aquest matí a les 7:45 a Vilafranca.
Doncs som aquí a la sortida d'aquesta marxa per la llibertat des de Vilafranca i parlem amb alguns veïns d'Olèrdola que hi han volgut participar. Explica'ns una mica què us ha portat a ser avui aquí.
Doncs el que està passant, tot el que està passant, i hem d'apoyar aquesta causa i fer una caminada doncs no representa gaire... Vull dir, sí que és esforç, però s'ha de fer, s'ha de sortir al carrer.
Ah, una mica com heu viscut aquests últims dies, des de dilluns fins avui.
Amb ràbia, amb il·lusió de veure també que la gent s'ha abocat molt, no tindrà por i em tirar endavant per la llibertat.
Com valores la convocatòria d'una marxa com aquesta que està passant per gran part del país?
Mira, impressionant, molt emotiva, impensable que hi hagi tanta moguda, però bueno, pues, tots fem pinya i tots ho hem de fer.
Avui sortiu des d'aquí Vilafranca, quin recorregut teniu pensat fer, fins on arribareu?
Pensem arribar fins a Sant Sadurní, i si no, fins a que el cos aguanti, i anirem fent.
A partir d'aquí, com veieu els propers dies, demà aquesta jornada de vaga, i com creieu que, quina resposta creieu que hi pot haver tant de l'estat espanyol com de...
Em dona la sensació que les mobilitzacions continuaran. L'estat espanyol està tancat en banda i ens costarà molt.
molt.
Doncs que tingueu un molt bon dia.
Gràcies. Gràcies.
Que les mans per teixir la història, portem en elles un llarg camí, viure vol dir prendre partit.
Així han viscut alguns penedesencs i estan vivint el pas d'aquesta columna de la Marxa per la Llibertat per l'Alt i el Baix Penedès, i us hem pogut explicar també com ha estat aquesta arrencada de la marxa, aquesta sortida des de Vilafranca. Una sortida que s'ha fet ja fa una estona i que ara va en direcció a Sant Sadurní. Són 9:45, arriben les notícies de l'Alt i el Baix Penedès i seguim parlant d'enoturisme.
Qui sembra rebel·lia, recull la llibertat, que no es guanyi la por, el demà avui és nostre, tu i jo, agafant l'horitzó.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim algunes de les qüestions que marquen l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Seguim parlant d'aquestes marxes per la llibertat que, com sentíem fa uns instants, passen avui també per Sant Sadurní d'Anoia. Ens ho explica Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia. Les marxes per la llibertat organitzades per l'ANC i Òmnium Cultural com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem contra el procés van iniciar ahir al matí el seu camí. Es tracta de 5 marxes que van sortir de Girona, Vic, Berga, Targa i Tarragona i que estan anant de poble en poble fins a arribar demà a Barcelona. La columna de Tarragona, que ahir al migdia va arribar al Vendrell i a la nit a Vilafranca del Penedès, ha reprès el camí cap a 8:15 del matí direcció a Sant Sadurní. A la capital del Cava, els manifestants es concentraran a la plaça de Manuel Reventós a partir d'1:15 per incorporar-se a la marxa i des d'aquella hora la policia local ja té previst talls de carreteres a l'AP7. A la 1 està prevista el dinar al mateix vial per enfilar el camí cap a Martorell, municipi on es farà nit avui per continuar fent els darrers quilòmetres de la marxa demà, quan es cobrirà la distància amb Barcelona, on s'espera arribar cap a les 3 del migdia, passant abans però per Sant Andreu de la Barca, Pallejà i Sant Joan d'Espí.
Canviem de qüestió per explicar-vos que Calafell adjudica obres per millorar el drenatge d'una zona del nucli de la platja. És una informació que ens amplia David Canto des de Bellvei Ràdio. Bon dia.
Bon dia. Aquests treballs busquen evitar que l'aigua s'entolli en punts crítics quan hi ha aiguats i acabi entrant als habitatges i es farà al carrer Pescador i voltants. És una mesura de xoc, la primera d'un seguit d'actuacions que, segons l'Ajuntament de Calafell, s'hauran de fer a la zona per acabar amb el problema. L'empresa guanyadora de la licitació ha estat Sorea, amb un preu de més de 174.000 euros. El termini d'execució és de 2 mesos i els treballs començaran en aproximadament 2 setmanes i haurien d'estar acabats a finals d'any. La solució a les inundacions del carrer Pescador és una mesura sorgida de la participació ciutadana, concretament dels pressupostos participatius de l'Ajuntament referits a l'any 2018. La dilació es deu a l'excepcional dificultat tècnica de trobar la forma de fer-ho. Ara es farà una primera actuació immediata consistent a desplaçar el punt més baix de la zona de la cruïlla del carrer Pescador amb el carrer Molí de Blanquet a l'interior de l'aparcament pública existent.
Primer pas per la millora del servei de recollida selectiva de residus a Sant Jaume dels Domenys. Lourdes Meronyo, Domenys Ràdio, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys està treballant per millorar el servei de recollida selectiva de residus. El passat 30 de setembre, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys va aprovar la tasca de redactar el ple de condicions del contracte de recollida selectiva de residus que es tramitarà mitjançant un procediment obert. El contracte actual adjudicat a l'empresa Ferrovial es troba en estat de pròrroga que finalitza el 31 de maig de 2020. Tot i que les clàusules admeten una nova i última pròrroga d'un altre any, l'equip de govern ha decidit actuar i treballar per a modificar el marc de la prestació d'aquest servei. L'estratègia té com a objectiu prioritari augmentar el percentatge de desaparició separació dels residus fins al 70%. Actualment, segons l'Agència Catalana de Residus, el percentatge es troba estancat al voltant del 40% i per això s'eliminaran de forma progressiva els contenidors de paper, envasos i vidre de la via pública per recollir aquest tipus de residus de forma domiciliada o porta a porta i es posaran en marxa la deixalleria municipal.
Us expliquem ara que Moges celebra aquest cap de setmana la Festa del Most amb sopar, ball, activitats per a infants i teatre. Raimon de Cara, Canal 20 Ràdio, bon dia.
Bon dia. A Olèrdola aquest cap de setmana coincideixen les festes del Most de Moja i de Sant Pere Molanta. La primera de les activitats de la de Moja és aquest dissabte a les 10 de la nit al local 9 amb el sopar del Most i el ball de nit amb el grup Vora al Mar que hi haurà a continuació. Ja diumenge a les 11 del matí davant del celler cooperatiu s'ha previst passejades amb carro i de 11:45 a la 1 del migdia hi haurà la possibilitat de participar en un concurs de dibuix infantil. A 13:45 tindrà lloc l'entrega de premis per categories i tot seguit davant del centre cívic la xarxa s'oferirà vermut popular. La festa del Most de Moja es tancarà amb teatre a les 6, al local 9 hi haurà la representació de càsting a càrrec del grup de teatre de la Lira Vendrellenca.
I acabem a Ràdio Vilafranca. Assumpta Serna i Ventura Pons rebran els Premis Most 2019 en reconeixement a la seva dilatada trajectòria cinematogràfica. Com a homenatge a l'actriu, el festival programarà una sessió especial amb la projecció de dues pel·lícules protagonitzades per ella. Tant Serna com el realitzador Ventura Pons visitaran el Penedès per recollir els guardons de caràcter honorífic durant els dies del festival. Recordem que se celebrarà del 7 al 17 de novembre a Vilafranca i a la resta de l'Alt Penedès.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Vallvei Ràdio i Domenys Ràdio.
De dimarts a divendres, després de l'informatiu local i comarcal, 30 minuts en clau de municipi a Olèrdola Actualitat. Parlem amb els protagonistes del dia a dia al municipi. I els dimecres, entrevista en profunditat a un regidor de l'Ajuntament d'Olèrdola. De dimarts a divendres, a 13:45 del migdia, 8:45 del vespre i 12:45 de la matinada, Olèrdola Actualitat, amb Raimon de Cara.
012. La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Tots els dimecres a les 10 de la nit, a Canal 20 Ràdio, Peluts. El programa dedicat als animals de companyia més desprotegits, on també es faran ressò d'iniciatives solidàries. Des de Mataró Ràdio i per Canal 20, Peluts. De 10 a 11 de la nit, tots els dimecres.
Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
De dilluns a divendres a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. A les 2 del migdia i amb reposició a les 9 del vespre i a la 1 de la matinada. Els dilluns, els marcadors del cap de setmana. Els dimarts parlem del futbol olardolenc. Els dimecres, poliesportiu. Els dijous, el futbol base. I els divendres, l'agenda del cap de setmana. De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 tocats de 10 del matí i dedicarem aquesta estona a fer tertúlia, a conversar sobre l'enoturisme. És aquestes tertúlies quinzenals que us proposem en col·laboració amb la Federació Empresarial del Gran Penedès i que ens permeten conèixer una mica el pols del teixit empresarial de casa nostra. L'anfitriona d'aquesta trobada és la Míriam Sánchez, de la FEC. Aquí saludem. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia.
Avui parlem d'enoturisme, amb tres actors importants i amb un bagatge important al Penedès.
Així és, avui ens acompanyen aquí als estudis Eric Anguita d'Arcava. Molt bon dia, benvingut.
Bon dia.
També en Rafael Soler d'Augustus Fòrum. Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I així com Maria Baró de Caves Vilarnau. Bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Tot just ja sabeu, perquè us ho avancem amb moltes tertúlies, que ens ha de fer aquesta pretertúlia. Nosaltres, Economia i Empresa, som experts en pretertúlia i tot just estàvem començant amb aquest gran debat que hi ha sobre si s'ha de dir enoturisme, turisme, com s'ha d'enfocar. Sabem que els oients habituals de Ràdio Vilafranca, tot just ahir, també teníeu un altre debat sobre el terme enoturisme, enoturístic. Bé, de tot això i molt més en volem parlar avui amb els nostres convidats, però abans, com és habitual també en l'Economia i Empresa, ens agradaria que ens féssiu una breu presentació dels diferents cellers que avui esteu aquí representats.
Bé, bueno, des d'Arcava, doncs, qui més qui menys ens coneix perquè ja fa 15 anys que estem en marxa, a prop de fer 16 anys, i bueno, som un petit celler a Avinyonet del Penedès, deixa'm dir que és l'origen de la vinya, i sí que és cert, doncs, que en 15 anys hem aconseguit moltes coses, no? I al final, bueno, el 95% dels nostres visitants són estrangers i el 98% de la facturació es produeix directament al celler. És una producció d'unes 18.000 ampolles, no deixem de ser un microceller, però a la qual tenim 6.000 visitants, que ens dona, doncs, que elaborem 3 ampolles per cada visitant que ens visita, no? Aquest ratio no sé si existeix en algun altre celler. En alguna napa vaig conèixer que aquests ratios eren així, però és el model de negoci que és totalment diferent, i vam néixer el 2015 amb l'enoturisme, quan ni tan sols se sentia parlar mai de què era aquesta paraula, no?
Augustus Fòrum?
Doncs Augustus Fòrum és un celler que es troba al Vendrell, és un celler familiar, una empresa familiar que actualment més o menys té 30 anys d'història, i la veritat que com passa el temps. És un celler que elaborem dos productes, per una banda el vi sota el nom d'Augustus i per una altra banda el vinagre sota el nom de Fòrum. Hi ha gent que ens coneix pel vinagre, hi ha gent que ens coneix pel vi i hi ha gent que ens coneix, doncs, per les dues coses. I paral·lelament, per tota aquella gent que no ens coneix, i avui jo també aprofitant, doncs, que m'heu convidat, doncs també tenim tota la part d'enoturisme, que per nosaltres, doncs, és un aparador, és un portal, doncs, per ensenyar com fem les coses dins del celler. I al final és un punt, doncs, per fer marca. Rebem visitants de molts països, perquè també el celler té un caràcter en el qual es basa molt també en l'exportació. Penseu que al voltant del 70% de la producció entre vi i vinagre se'n va, doncs, fora del país, i per tant, doncs, rebem, doncs, molta gent de diferents parts del món. I, doncs, si voleu conèixer una mica el món del vi, que ja estem a Vilafranca, que aquí ja el coneixeu prou bé, però el món a vegades molt desconegut dels vinagres, doncs les portes de casa nostra estan obertes per tothom.
Molt bé.
Vilarnau?
Vilarnau. Caves Vilarnau, estem ubicats a la carretera Espiells, a Sant Sadurní d'Anoia. És un celler molt modern, és un celler molt diferent, és un celler que el que més presumim és el que tenim fora, que són les vistes, l'emplaçament, el lloc on estem ubicats. És un celler que tenim obert també al públic des de fa aproximadament quasi anirem a 10 anys. És un celler que abans estava a Vilarnau, al centre de la població, Sant Sadurní, empresa familiar, i que llavors, bueno, doncs vam entrar en un grup molt gran, una família de vins, que és González Díaz, però que l'important és que hem mantingut molt la identitat. Som cava, som territori, som Penedès, tenim vinya pròpia, tenim, jo dic que el nostre jardí són les vinyes, i llavors això també ens dona possibilitats de fer la visita des de la vinya fins al producte acabat, no? Fem tot el cicle complet. I, bueno, fem una carta d'activitats molt variada, tenim, bueno, som una empresa i en l'àrea de turisme tenim molta inquietud. Som molt dinàmics en quant a creació de producte nou, en quant a activitats variades, i jo sempre predico i pregono que la gràcia és que dintre d'aquest territori, que podria ser un Disney del món del vi i del cava, tenim molta varietat, no? I els que estem aquí sentats, per exemple, tenim tres models diferents i que es complementen perfectament un amb l'altre en quant a activitats d'enoturisme o de turisme del vi i del cava.
Ara seguim parlant d'aquestes activitats, d'aquesta carta de propostes personalitzada que feu cadascun dels cellers, de la procedència d'aquests visitants, de com han canviat les coses en poc temps. Però l'actualitat mana i deixeu-me que us pregunti com esteu vivint els fets d'aquesta setmana, aquesta resposta, aquestes mobilitzacions a la sentència del procés, la convocatòria de vaga general de demà.
Bé, una mica caòtic, no?, en general, però forma part també de ser empresari i de tenir una empresa, no?, el caos que és cada dia. Al final, bé, nosaltres vam decidir veure com evolucionaven els fets, vam decidir que, en tot cas, des de que es convocaven les primeres mobilitzacions o manifestacions, doncs aportaríem un 5% dels ingressos d'aquests dies a la Caixa de Solidaritat, com a protesta, com a queixa. També entenem que al final el turisme, i jo mateix, no?, que em signo a la meva firma del correu electrònic com el cap o com el responsable de la felicitat del client, ens era molt difícil anul·lar una reserva per aquest sol fet, per tant no les hem anul·lat, sí que han tingut anul·lacions, però els que han anat venint igual. I bueno, se'ls expliquen els motius de la protesta i endavant, no? Aquesta ha sigut una mica la nostra posició respecte a això. Les anul·lacions ja han estat i les acceptem, cap problema, i endavant, i que també si ha de durar dies o setmanes, doncs que duri.
Rafael.
Doncs nosaltres aquesta setmana, no només demà perquè és ja vaga general, sinó hem tingut anul·lacions. Per exemple, doncs avui havia de venir una escola i no ha vingut. No han donat motius, perquè a vegades no només és el motiu del moment, sinó problemes de tràfic, que també n'hi ha, etcètera, etcètera. A veure, nosaltres, com a celler, doncs és un, bueno, són dies tristos per lo que és la sentència en si. La sentència, doncs, crec que a ningú li agrada doncs com estan anant les coses. Com ha comentat Bel-Eric, són moments caòtics, i el celler el que es farà és adaptar els moments que corren, intentant doncs defensar el país, però alhora també s'ha de continuar treballant. Per demà, doncs, també hem tingut anul·lacions i veurem què acabem fent. A mi encara no m'ha donat temps anar al celler perquè vinc del Vendrell i no sabia com estarien les carreteres. Per tant, he tingut que sortir bastant abans i, mira, he arribat i he anat a fer un cafè abans d'entrar aquí. I ara, quan arribem al celler, decidirem què fem.
Nosaltres també ens hem trobat en situació similar, amb cancel·lacions. Teníem també diferents escoles. Les escoles, lògicament, estan amb una sensació així de dubte i d'inseguretat. He parlat amb professors, tinc alumnes, fills meus a casa, i tots estem amb el mateix neguit. Ho entenem o ens hem d'adaptar, lògicament. Hem d'acceptar les cancel·lacions. Teníem visites de grups que arriben a un creuers a Barcelona i que també ens han dit preferim no bellugar la gent, perquè no sabem si estarem a temps a la tornada i que puguin posar el vaixell, perquè si no el vaixell marxa. Llavors, per tant, tot això, el que digueu, ens hem d'adaptar, hem de comunicar, hem d'explicar una mica què és el que està passant des d'un punt de vista una mica objectiu i neutral o no neutral, aquí va el criteri de cadascú, però hem de ser respectuosos amb el que està passant. Sí, no? Però és prou difícil.
Seguim estirant el fil enoturístic.
Si us sembla bé, podríem començar. Com deia la Maria en la seva intervenció quan presentava Vilarnau, deia que aquí hi ha tres models enoturístics ben diferents, ben diferenciats i alhora complementaris. Hi ha la tendència de dir que el Penedès cadascú anava a la seva, i parlo en passat, que tot això està canviant, que cada vegada es treballa més conjuntament, precisament per aquesta visió de que ja no és el meu competidor, sinó és el meu col·laborador, i l'important és, com deia l'Eric, que el client estigui content, i per tant, si jo no el puc atendre, que l'atengui algú altre. Però vosaltres, què enteneu per enoturisme o el vostre celler, i com l'interpreta, com el treballeu, com ho dinamitzeu?
Jo, per mi, si us sembla, agafo paraula. Jo crec que l'enoturisme com a tal és senzillament tan fàcil com dir fer activitats turístiques entorn a un sector com és el vi al cava, no? I cadascú, per això dic cadascú en el seu emplaçament, amb la seva activitat i amb el seu perfil d'empresa, fa el seu estil. Nosaltres, com us deia, per exemple, tenim un entorn preciós, doncs, intentem fer moltes activitats d'exterior, que la gent busca molt tocar terra, tocar vinyes, estar al camp, i llavors això, si fem la ruta amb Segway, o fem el 4x4, o fem el patinet, o fem la bicicleta, o fem caminates, o fem el que toca per temporada, doncs llavors això ho complementes després amb un altre concepte d'oci que agrada molt, que és el vi i la gastronomia. Llavors, si tu li complementes, si, és clar, jo sempre dic que juguem amb avantatge, juguem amb l'avantatge de que el vi és fàcil de fer amics i fer cordialitat, no? Ens ajuda una mica, ho tenim a favor. Llavors, això ho complementes amb una activitat de coneixement, i això agrada molt, que la gent surti amb la facilitat d'haver pres quatre coses, com a molt, com a molt. O sigui, ja quatre són moltes. Si n'aprèn dos, dos. Si aprèn on neixen les bombolles i la màgia de les bombolles i la gràcia de les bombolles, com és que neixen dintre de l'ampolla, doncs fantàstic. Llavors, jo penso que hi ha d'haver-hi aquest oci, aquest entreteniment, aquesta part de coneixement gastronòmic i de viticultura i d'enologia, i sobretot, sobretot acompanyat amb aquesta sensació de dir m'emporto alguna cosa posat, no?
Sí, nosaltres també creiem que estem en un entorn molt, molt bonic i sí que aprofitem doncs, quan fa bon temps i també les temperatures també ho permeten doncs, trepitjar les vinyes. Per nosaltres l'enoturisme, al final, com a empresa, no? han de sortir els números, mai millor dir, però per nosaltres és la gent ha de sortir del celler sabent doncs, que allà fem vinagre, com ho fem, com tractem el producte, què busquem a l'hora de quan la gent el tasta, i a partir d'aquí, per nosaltres, és un aparador que, la veritat, doncs, que ens dona un molt bon resultat. Com ho fem, això? Doncs, per exemple, ara des de fa un any vam canviar les visites, li vam donar un gir de 180 graus, perquè no pots fer el mateix que feies fa dos anys, no pots fer el mateix que feies fa cinc anys, t'has d'innovar amb coses, i, per exemple, doncs, ara acabem les visites en el qual doncs, provem unes petites tapes fetes a partir del vinagre. No? Nosaltres el vinagre l'enfoquem des d'un punt de vista molt fort gastronòmic per fer qualsevol plat, marxant una mica de la idea que tenim tots al cap del que és un vinagre, només és per amanides, i a partir d'aquí doncs, ensenyem moltes possibilitats que durant el recorregut que fem on expliquem doncs, l'elaboració del vi, l'elaboració del vinagre, la nostra història, on arribem, per què hem fet fins al moment, doncs que puguin acabar doncs, tastant el vinagre. Si ho acompanyes amb una copa de vi, que com bé deia la Maria, és un gran acompanyant per fer doncs, amics, per fer amistat, doncs al final doncs, és una fórmula que té resultat, que té resultat. I a partir d'aquí doncs, t'has d'adaptar doncs, als horaris de la gent i també a coses especials que et demanen per grups. No? Al final, tu, els clients o el públic té unes necessitats, has de saber quines necessitats té, has de saber què vol veure i després ho has de transformar doncs, en un moment de la seva vida doncs, que venen al celler, que donen la confiança en el qual li destinen una, dos, tres hores, les que sigui, i al final doncs, que sortim doncs, satisfets. Promociones el producte, promociones el celler, però al final el que acabes fent és territori, acabes fent Penedès. I una mica enllaçant amb el que deia la Míriam abans a l'inici, al final la competència no és competència, perquè si la gent ve al Penedès, doncs un dia vindrà el meu celler, un dia anirà un altre celler, aquell que ve al celler després anirà a un museu, anirà a un restaurant, i si això se sap fer pinya i se sap fer una força important, aquí en quin surt guanyant és el territori. I ho dic un celler que estem al Vendrell, que estem una mica a la punta de tot del Penedès, no? I en aquest sentit, doncs, amb això hi creiem molt. I sempre la gent ens pregunta, i on podem anar? Doncs mira, aquí hi ha un mapa dels cellers a través de Enoturisme Penedès, Doncs mira aquesta web, pots anar aquí. És que busco un celler, un lloc per anar a cava. Clar, nosaltres no en fem de cava, doncs mira, pots anar aquí, aquest punt, aquestes visites, entra a la web, trobaràs informació. I al final, la suma de tots, aquesta suma de sinergies, jo crec que fa que, com bé dit, la tendència sigui seguir un mateix camí.
Ara li donarem la paraula a l'Eric, però com que el Rafael parlava d'adaptar-se als horaris, una pregunta ràpida per tots tres. Tots tres treballeu els diumenges?
Sí,
i tant. 363 dies a l'any.
Sí.
Jo no sempre, perquè hi ha un equip de enoturisme, però al final som un celler petit i al final fem de tot. És a dir, des d'estar al despatx, des de fer visites, sí, fer tasques comercials, i si fa falta també anem a barmar, que això també ho fem. Sí. Vull dir que al final fem una mica de tot nosaltres.
Però sí, jo també som de la filosofia que hem de tenir obert, si no, és que no entenem el criteri, eh? Si fem turisme, el que fa turisme té obert 365 dies a l'any, molta gent, no? Llavors, nosaltres sí creiem, i ho soc molt, molt partidària,
i tant,
fer-me que hem de tenir obert.
Erika Arcava, sou els que jugueu la carta de l'enoturisme fins baix, més forts.
Amb més participació de públic.
És el nostre model de negoci, eh? Entenc que el model de negoci d'un celler normalment és la producció, distribució i venda, i nosaltres, en canvi, el model de negoci és diferent. Bé, bueno, no sé per on començar, perquè necessitaríem molta estona. Però sí que és cert que tot al final amb l'enoturisme es basa amb l'oferta i la demanda, com qualsevol mercat, i no deixa de ser un mercat el turisme. Per la banda de l'oferta, sí que és veritat que tenim molts atractius aquí al Penedès, des del propi paisatge, que no és de ningú però és de tots, fins a cellers, que tampoc són tants els que entenen l'enoturisme. Jo crec que també hem de ser una mica autocrítics aquí, i des de la demanda, que es preveuen totes les estadístiques de l'Organització Internacional del Turisme, que d'aquí al 2030 es duplicarà el número de turistes a l'any, fins als 1.800 milions de turistes movent-se en un any, cosa que fa que
mareja,
hi ha...
Mareja.
I a més, bueno, aquí entraríem amb si estem preparats o no per rebre nous turistes d'Àfrica, de diferents continents, que canviaran molt les coses, no? Però bueno, en fi, crec que encara no està equilibrada el que és l'oferta i la demanda aquí al Penedès, i quan aquest equilibri sigui total és quan podrem començar a parlar de turisme, que al final l'enoturisme forma part d'un turisme, no? La gent, sempre ha passat el mateix aquí al Penedès, tenim molts visitants d'un dia, però no tenim turistes. Venen i se'n van. La riquesa en el turisme en un territori també ve quan dormen i gasten i consumeixen, i més, no?, que en el fet de passar una, dos o tres nits aquí. Per tant, bueno, falta aquest punt d'equilibri de l'oferta i la demanda. Nosaltres també ja estem treballant amb nous projectes, amb allotjaments singulars a les vinyes, doncs perquè crec que falta aquest punt d'oferta, d'allotjament, que sàpiga el que vol dir el turisme.
Sí. Quins són els reptes que té el sector?
Créixer amb respecte, jo penso, no? Nosaltres, per exemple, des del nostre punt de vista, molt de respecte amb el tema de sostenibilitat, de respecte a territori, de complementar-nos. Nosaltres som un celler més modern en el que és la cava, és una cava moderna, és de nova construcció, del 2005. Llavors, per tant, pensem que ens hem de complementar i hem d'explicar la història també d'orígens, inicis, amb altres caves que també tenen obertes. Jo pensaria que l'objectiu és seguir fent marca de territori i d'empresa, no? Perquè el segell que impregnes quan la gent ve a casa teva, jo sempre els agraeixo moltíssim que vinguin, perquè és un luxe que vinguin a casa teva, que els hi puguis explicar, que et dediquin 2 hores, que es puguin divertir, però a més s'emporten un segell de marca important, no? I una mica l'objectiu del territori, jo diria això, no? Fer viticultura ecològica, ser respectuós amb l'entorn, ser respectuós amb el paisatge és de tots, hem de complementar, hi ha coses que decidim i coses que no decidim nosaltres, lògicament, perquè estan lluny del nostre abast, però almenys defensar-ho, no? I quan passen propostes per davant del cinturó aquell que ens podia destrossar vinyes i zones, posem de posar-nos a forts i valents a respectar-ho, no? Jo que estem a estar a la Toscana i és al·lucinant, no? Et posaries a plorar de veure aquell entorn. Nosaltres ja en tenim, tenim molt, d'entorn, però ens hem d'ajudar a respectar-lo, no?
És compaginar, no?, la protecció del paisatge amb tenir un pol d'atracció de visitants a prop, no?
Sí.
Però crec que és aquesta vessant, no? El Priorat tenen paisatge, espero que d'aquí poc protegit per la UNESCO, però els hi costa fer arribar gent allà, no? És aquesta d'això. Els reptes que preguntava la Míriam crec que poden ser molts. Una ja l'he dit, que és el canvi que hi haurà en l'origen de visitants, de turistes. Nosaltres, sorprenentment, els últims 2-3 anys estem rebent turistes de països en el qual la religió no els hi permet veure. El primer dia que em va passar em vaig quedar: què feu aquí?
Sí.
No, volem conèixer la cultura igual, sense veure, amb respecte. No, sí. No, perfecte, perfecte, no, cap problema. Però ja em va sobtar, no, d'entrada, sí. És només un exemple, no? Però sí que és veritat, doncs, que a part de nous orígens, el repte també és una miqueta acabar de desenvolupar bé el que és la marca i destinació. Crec que aquest és el repte, torno a dir, crec que som 4 els que realment hi apostem, i amb això difícilment podrem arribar a ser destinació. I per mi crec que l'evolució del turisme o de l'enoturisme aquí al Penedès està estancat, és la meva visió. deixeu-me ser crític, qui em coneix ja ho sap, però crec que es poden fer moltes més coses, però sí que és cert que també ha de ser una evolució sostenible i sostesa, doncs que tots hi anem aprenent.
Rafael, un minutet.
Bueno, jo em centraré només en una cosa que crec que és important de tot el Penedès, que és el tema del paisatge i del territori. Vull dir, nosaltres fem productes que venen de la terra i si no ensenyem la terra, és molt difícil de vendre el producte. I nosaltres tenim cada cop més la sensació, i així és un dels punts de comercialització, és que ja no expliquem tant el vi, sinó expliquem d'on ve aquell vi i de quina vinya ve i quines particularitats té aquella vinya i aquell sol. I crec que això no s'ha de perdre, perquè al final és la identitat que ens marcarà i que ens ajudarà de cara al futur.
Per tant, polígons, infraestructures, poden ser una amenaça?
Bueno, s'ha de buscar la compatibilitat.
Amb ordre.
S'ha d'ordenar tot. El que no pot ser és la construcció de plans parcials i que després els veus abandonats. Després potser també hauríem de trigar amb els tipus de construccions que es fan, no?
Integració al paisatge.
Integració al paisatge, vull dir.
Aquella xapa tan horrorosa.
És important, vull dir. Sí que potser són més diners a l'hora de construir, però és que el dia de maig hi sortirem reforçats.
Em sembla que hem de fer una segona tertúlia, Míriam.
Quan vulgueu.
Ho agendem per més endavant.
I tant, segur que tots tres ens hi volen acompanyar, oi que sí, que us han quedat moltes coses per fer.
Sempre, sempre, sempre.